i 27 minuts anem a parlar ara d'una història maca vinculada també amb la celebració de la darrera nit de Premi Sitges, el 28 de novembre del 2024, la nit de Premi Sitges que va atorgar, pel que fa referència als Premis Josep Carbonell i Gené en la categoria d'estudiants universitaris, a dos treballs, un treball d'Adrià Enríquez, vàrem parlar amb l'Adrià, que és a Florència, hores d'ara, en època d'estudis, pel treball Democratitzar els Balls Populars, i l'altre treball, que va mereixer el 53è Premi Josep Carbonell i Gené d'Estudiants Universitaris, és el treball d'en Pau Sella Reyes, titulat Creació de l'essència sitgetana. No és el primer, diguem-ne, premi en l'àmbit de la cuina que ha merescut en Pau, perquè l'any 2019 va mereixer el 39è Premi Carbonell i Gené, però en aquest cas en la categoria d'estudiants de batxillerat, amb el treball sobre la cuina de Sitges. Però aquest té bastants, molts punts d'interès i ara intentarem que en Pau ens ho pugui explicar. Aquesta essència sitgetana defineix a la creació d'un garum, una salsa, per explicar-ho fàcilment, una salsa per amanir feta a partir de mares de malvasia i de descarts de pesca. Pau Sella, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Bon dia, Pau.
Bon dia.
La teva vinculació amb la cuina des de quan?
Mira, des de ben petit, amb la meva àvia, la meva mare, sempre ha estat molt present la cuina i per la meva família també és un fet molt important i sempre que ens reunim la cuina és un aspecte molt important a tenir en compte.
Per tant, eres ja un bailet que te fanejava entre fogons i entre carn i entre peix, sí?
Sí, sempre m'ha agradat cuinar, sempre m'ha agradat anar al mercat a comprar amb la mare, a ajudar-la, l'àvia. I la veritat que sempre he tingut curiositat i des de petit he sabut cap on tirar ja.
I quan es desperta la, no sé si dir-ne, vocació, perquè és evident que afició i interès ja en tenies, però aquesta vocació per si podies esdevenir professionalment un cuiner?
Sí, doncs això ja abans d'entrar a la Universitat de Ciències Culinàries i Gastronòmiques ja vaig fer algun petit tanteig, en aquest cas vaig a passar els estius a Siurana, i allà la família amb qui vaig tenen un hotel, tenen una granja, tenen un restaurant,
sí.
I abans d'entrar a la carrera ja havia fet alguns tantejos de pariar la sala, de pariar la cuina, per veure si realment l'ofici era el que volies continuar o no.
Ah, o sigui que vas foguejar ja de ben jove, eh?
Sí.
D'aquella experiència em va sortir una convicció absoluta.
Sí, ja ho vaig tindre clar, ja ho vaig tindre clar.
Ho vas tenir clar, tot i que crec, no sé si l'ofici ha canviat molt en el sentit de que aquest és un ofici de moltes hores, eh?
Sí, encara ho continua sent.
Encara ho continua sent,
que,
eh?
Sí, tot i que sí que és cert que tots aquests grans restaurants s'intenta cada cop pues, que sigui un treball, que tothom posi un treball normal, tot i que sabem els que ens posem en aquest ofici que no és un treball normal i que per molts de nosaltres doncs, és dedicar-hi la nostra passió i la nostra vida. Mm-hmm.
Deixa'm anar per un moment al final de tot plegat, perquè l'objectiu és tenir un restaurant propi?
Des del principi aquest va ser l'objectiu. Ara cada cop, després de la carrera i després de veure tots aquests grans restaurants, cada cop l'objectiu serà un altre, jo crec.
Quin?
No sé si obrir un restaurant, com sempre he pensat, i sempre he volgut un restaurant. El que penso que està clar és que no serà un restaurant d'alta cuina, sinó un restaurant que pugui accedir-hi tothom, la veritat. Ah,
i el perquè d'aquesta convicció d'un restaurant al qual hi pugui accedir tothom, que segurament qui t'escolta pensarà, calla. Aquí tenim algú que pensa en tothom en general i en la cuina per tothom, pels qui tenen, pels qui no tenen tant, pels qui... Per què aquest?
Bé, perquè a mi simplement l'alta cuina m'encanta i em sembla fascinant i em sembla una manera d'expressar-se, una manera de buscar també l'excel·lència en moltes coses. Mm-hmm. Penso que de l'alta cuina s'han d'agafar moltes coses i l'interessant és passar aquesta alta cuina a un públic molt més general.
Vaja, que d'alguna manera, com si el futur restaurant que et vulguis plantejar fos quelcom semblant a aquest menjador de Can Sella ple de gent i gent de tota mena, condició, tots aplegats al costat d'una bona taula, eh?
Tant de bo.
Estàs ara al celler de Can Roca?
Bueno, ara he acabat les meves pràctiques. Ja he fet un estatge que s'anomena, que he estat 4 mesos allà cada dia.
Cada dia?
Bueno, cada dia no. Tots els dies de la setmana que treballen.
Sí. Una experiència, suposo, que no sé si dir diferent de totes les altres, pel lloc, per la categoria del restaurant, per l'anomenada que té, per la viralitat, no sé.
Diferent, segur. Molt enriquidora, molt intensa, com unes colònies, no, de cuina superintenses on has d'aprendre i has d'empapar-te al màxim d'aquestes grans èlits de cuiners.
Són passos absolutament necessaris, aquests, en la vida d'un cuiner, Pau?
Jo penso que sí. Penso que passava una mica per tota la gamma de restaurants que hi ha, t'ajuda a entendre i a tindre una visió més àmplia de la gastronomia. Veure com funcionen aquests restaurants des de dintre és una oportunitat i és, penso, algo que almenys s'ha de veure un cop a la vida.
D'acord. Tot això té bastanta relació o no amb el que més o menys tenies al cap sobre com era el món de la restauració, com era el món dels restaurants?
Sí, ja tenia clar que quan veia Masterchef de petit, Masterchef no és ni molt menys la realitat, no? Però sí, són grans restaurants però al final aquests restaurants sempre estan portats per persones i les persones són humans. I sempre hi ha un tacte humà que a vegades costa de vincular-t'hi, però sempre s'acaba trobant.
D'acord, perquè suposo que el repte, estiguis més bé o estiguis més malament, és que a taula hi arribi el millor de tu mateix en qualsevol moment, no?
Sí, això sempre, encara que puguis passar per moments millors i pitjors, al client sempre se li ha de donar, no? Mm-hmm. Sempre la màxima qualitat possible.
En uns moments parlarem d'aquest treball, d'aquesta creació de l'essència sitgetana, però després del celler de Can Roca, la mirada cap on està posada, Pau?
Doncs la mirada no la tinc tan clara, perquè ja, com he comentat, ja vaig començar fa bastants anys ja en aquest ofici i per sort he pogut passar una mica per tots aquests restaurants. He pogut passar una mica per tots els restaurants tant d'aquí de Sitges, de tapes, he pogut estar en hotels, he pogut estar en restaurants de cuina tradicional catalana, he pogut estar posant les millors cuines del món, i ara que tinc una visió, no, més general, o sigui, molt globalitzada,
sí,
molt holística del restaurant, ara estic pensant en quin serà el... No sé si el segon restaurant o si vinculat amb la gastronomia segur, però no sé si en un restaurant com a tal.
D'acord, sí, que estàs posant a la balança diferents opcions, sí. Diguem-ne, sí, tot... i suposo trobar aquella que generi veritablement un valor afegit a tot el que has fet fins ara, no?
Clar, i per sort he tingut l'oportunitat, no, de poder estudiar una carrera universitària en un centre privat, que no és gens fàcil, però aquesta carrera m'ha donat moltes oportunitats, he pres moltes coses que ara tinc ganes de saber, de posar-me a prova i si sóc capaç de posar-les a terme, no? A dur-les a terme.
Ah, una pregunta molt ximple, què se't dona millor? Els guisats, les amanides, la carn, el peix, jo què sé, les postres?
A mi sempre m'ha agradat molt, i a la meva família agrada molt la brasa, i tot el que està relacionat amb la brasa. Sempre ho hem amat des de petit, i és algo que m'encanta fer les coses a la brasa, tan simples, o els arrossos a la brasa, o qualsevol cosa a la brasa, m'agrada.
A veure si serà veritat al final allò que deien els avis i les àvies, que si tens bons ingredients, com menys els toquis, millor.
Sí, jo també. Sí? Sí, jo també ho penso.
O sigui que en la simplicitat hi ha la virtut aquí, eh?
Sí, Sí. Totalment. Sí. No calen grans...
No calen grans artificis,
ni grans productes, ni productes d'altra banda del món. Aquí al costat ja ho tenim tot.
D'acord. Creació de l'essència sitgetana. Aquest és el nom del treball que va mereixer en el seu moment el 53è Premi Josep Carbonell i Gené a la categoria d'estudiants universitaris. En el seu curt discurs d'agraïment a la nit de Premi Sitges, en Pau va fer referència per un costat a l'Alba Gràcia, la coordinadora del Centre d'Interpretació de la Malvasia, i per una altra amiga de la Casa de la Ràdio, com és la Vinyet Capdet, la coordinadora d'Estudis de Cuina i Gastronomia del Campus d'Hostaleria i Turisme de la Universitat de Barcelona. Per què aquest treball, si no tinc mal entès, Pau, fa referència a la creació, parles d'un garum, no sé si en podem dir salsa perquè tothom ens entengui encara millor?
Sí. Sí? Bé, jo el que... Bueno, sí. Una espècie de salsa, de manera de salar les coses que els romans feien servir. La veritat que ho feien servir per tot.
D'acord. Estem parlant de l'època dels romans i d'una salsa, sí, com deies tu, que s'utilitzava per la majoria de plats.
Era una espècie de sazonament, no? D'afegir salinitat i, en aquest cas, umami en els plats. Avui en dia ho podíem relacionar amb la sal perfectament.
D'acord.
Ho feien servir per tant, els plats com salats, però també ho feien servir per barrejar amb el vi, ho barrejaven amb l'oli, ho feien servir per tot, la veritat.
D'acord. Això era molt comú, o és a dir, tant a qualsevol casa o només a determinats tipus de cases o d'estatus social? No sé.
Era molt comú i es feia servir a qualsevol tipus d'estatus socials perquè hi havia diferents tipus de qualitats, no?, d'aquests gàrums. Els més preuats eren tan preuats com els perfums, no?, en aquella època, sí, que eren l'elit, hi havia gàrums d'aquell nivell, però també hi havia gàrums d'estar per casa, no?, hi havia gàrums de menys qualitat de peix, de menys refinats, també. Hi havia de tots tipus.
És a dir, eren fets, entenc, a partir de les restes de les obres?
Sí, ells el que feien era... conservar, no?, tot el peix que pescaven, en aquest cas, no?, com en sobrava, es posaven, sí, allà amb aquestes grans tines, piscines, no?, que hi havia als costats dels ports, i el que feien és abocar-hi tot el peix afegint-hi sal.
D'acord.
El que procedia és que el peix, la sal i la calor, no?, la temperatura, en aquest cas, la sal feia que no poguessin inhibir, no?, inhibeix de tots els microorganismes nocius, no? Per tant, aquest peix i aquesta calor feia que juntament amb la sal es creés una substància, un líquid que es formava al final. Aquesta és l'anomenada l'essència, el gàrum.
D'acord. Fa de mal dir, però aquesta, no sé, aquest gàrum hauria ser potent de gust, no?
Molt potent de gust, molt potent d'olfacte, com es pot imaginar, no?, aquestes grans, sobretot en aquella època, totes aquestes piscines plenes de peix, a 40 graus
això,
allà per Itàlia, pel sud d'Espanya, unes olors que aquestes factories de gàrum les van haver de fer, òbviament, a les afores dels pobles. Per tal de...
Ara ho suportaríem, això? Ara, no sé, ho faríem servir d'amanida, això, en un plat?
Ara, encara, sí, ara fa anys que s'ha recuperat, no? Un dels gàrums més famosos es diu Flor de Gàrum, que és un gàrum que s'ha fet a l'Andalusia, no?, recuperant totes aquestes històries i tots els fets arqueològics que s'han anat trobant, i sí que hi ha representacions de gàrum. El que jo estic segur és que no és la mateixa representació que feien servir els romans, que ara és adaptat a
els nostres gustos, no?
Als nostres gustos, igual que el gàrum que he elaborat jo, és un gàrum que ens el podríem tastar, que el podríem tastar tots, que el podríem olorar tots, perquè està fet és adaptat al nostre temps.
D'acord. Aquest gàrum que és fet a partir de les mares, no sé si ho dic bé, si no, que ens matisi tot el que faci falta, en Pau, mares de Malvasia i descarts, restes de pesca.
El que m'ha semblat més important del gàrum, a part de la història, que és molt interessant, ha sigut la manera de que ens, és com una eina, no?, que ens serveix per fer front el malbaratament alimentari, no?
D'acord.
He trobat una forma molt interessant, doncs en aquest cas relacionat amb el meu territori, en Sitges, d'una manera molt, molt important de vincular els descalcs que ens genera les nostres, la pesca, en aquest cas el mar, i els descalcs que ens genera la vinificació, no?, de la malvasia de Sitges. Per tant, vaig anar a parlar amb pescadors i amb l'Enric Bartra,
sí.
I ell ha sigut qui m'ha pogut proporcionar aquestes lies de la vinificació de la malvasia, i els pescadors no han sigut ells els que m'han generat directament, no?, aquests descalcs, perquè és una mica difícil la traçabilitat, no?, ells ho han de portar a la llotja, tot l'està passat i això, però sí que són els que m'han aconsellat quines espècies són les que, perquè n'hi ha un munt de varietats que no mengem,
sí.
Doncs, les que són menys populars per tal d'elaborar aquest gàrum. Jo simplement he juntat això i he fet un procés d'investigació, doncs, per veure com poder juntar aquests dos ingredients per tal d'elaborar un producte amb característiques del meu territori.
D'acord. Primera apreciació, sobretot pels que no n'estem avesats, eh? Les lies són les mares?
Sí, les lies
sí.
Són les mares de la vinificació.
De la vinificació.
Són tots els llevats morts,
uh-huh.
I totes les restes que van quedant a baix de la tina, a baix de tot, i que es descarten, no?, per tal de... En la majoria de processos de vinificació es descarten.
Sí.
Per tant, ha sigut un... He tingut la sort que l'Enric Bartra me les ha pogut proporcionar i que en tenia de congelades.
D'acord. I pel que fa referència a tot el que és el món del peix, de quines espècies? Entenc que de peix senzill, com ja que parles de peix que no és precisament ni el més popular ni el més venut?
Sí, està clar. Actualment és trist, però les cinc espècies que més es consumeixen al territori són espècies de fora, no? Són el salmó, són bacallà, són tots aquests grans peixos que no són de la zona, i aquí n'hi ha centenars de varietats que ni tan sols sabem el seu nom i que són molt, molt riques nutricionalment, són molt interessants, i que seria i que penso que és molt important que no es perdin, ja que també s'està perdent, no?, l'ofici de pescador. Vas aquí a Sitges i queden quatre barques comptades, quatre pescadors comptats que encara pesquen artesanalment, i és trist, i per això és important donar la importància que mereixen, no?, aquests pescadors i totes les espècies que tenim aquí al Mediterrani que no s'han de perdre. En aquest cas, jo he fet servir l'espècie que és anomenada un sorell.
És
una espècie de, no?, de peix blau, una sardina més gran, i aquest ha sigut el peix que he fet servir.
D'acord. Aleshores, el que has fet es pot, amb tots els matisos també, el que has fet es pot fer a casa?
El que es pot fer, el gàrum sí, es pot fer a casa fàcilment. El que he fet jo en aquest cas ha sigut més complex, que ho he elaborat a l'aula d'investigació del CET, perquè clar, aquestes lies
de malvasia,
a part de que no són fàcils d'aconseguir, és un producte que no s'ha investigat molt, per tant jo he hagut de fer un procés d'investigació i totes unes certes proves per tal de veure com reaccionaven juntant certs ingredients. El procés que he fet jo sí que es podia seguir a casa seguint el mètode, no?, que he fet servir jo, però si es volgués fer coses noves sí que es necessita, doncs, cert espai, no molta maquinària,
sí.
Però sí que també persones que t'aconsellin, persones que en sàpiguen del tema. Però bueno.
Perquè aquest plantejament de diguem-ne, d'unir el que és un... Perquè, és clar, els sabors els tenim molt al cap, així, mal que sigui d'una manera molt general, el gust de la malvasia amb el peix, ja va ser un plantejament inicial d'aquesta forma o va anar variant? Tenies, no sé si diu, una inquietud per veure què passaria si es barrejava la malvasia amb el peix?
Jo el que volia veure era la manera d'ajuntar, no?, aquests dos mons, aquest territori, i representar-ho en un producte. Com he fet, no?, aquestes investigacions que he dit, he trobat com un nexe d'unió, que és un producte que s'anomena koji, que el koji és molt, molt, molt fet servir a l'Àsia, és una espècie d'arròs inoculat amb una bactèria, i és un arròs fermentat, diguéssim.
Sí.
El que fa aquest és que accelera, diguéssim, el procés de fermentació, perquè els gàrums aquests havien d'estar fins a mig any, no? Allà al sol...
I no tenies temps per fer-ho.
I no tenia aquest mig any. A sobre, aquest koji, el portar sucres també fa que jo aquests gàrums els he tingut també a una temperatura controlada, a una temperatura que aquest koji ha pogut actuar
Déu-n'hi-do.
I ha pogut desenvolupar la reacció de Maillard, per tant, el color ha sigut molt més fosc i tots els gustos d'aquesta reacció de Maillard han sigut molt més complexes, profuns, que si no hagués posat aquest koji.
O sigui que, en el fons, aquest procés demana tanta paciència com qui vol fer conserves a casa seva, que s'ha d'esperar el temps que s'ha d'esperar fins que la conserva estigui feta.
Sí, al principi, quan ho fas, dius, ostres, quan olores les lies com oloren, dius, com pot ser que d'aquí... no, el dia que ho vaig anar a buscar, la meva família em va dir, però com vols fer algú que sigui comestible, que sigui perquè, clar, les lies i són productes molt forts d'olor, no? Després, quan ho barreges amb els peixos, i he fet servir la integritat del peix, he fet servir els caps, les aletes, les vísceres, que també són les que tenen els bacteris, no? I els enzims necessaris per tal que aquest producte evolucioni. Per tant, no és una... Quan ho barreges al principi dius, ostres, vols dir que sortirà algú bo d'aquí?
És que anava per aquí, i més quan és un procés que demana tant de temps. Jo no sé si en algun moment vas pensar, escolta'm, vols dir que sortirà alguna cosa d'aquí? Perquè, és clar, si ho haig d'esperar a tastar després de, òbviament, un munt de temps, quan això estigui, vés a saber si m'agradarà, si no m'agradarà, si l'hauré errada en el plantejament, si...
No, per això era molt important, no?, la prèvia recerca. Jo ja havia fet com unes hipòtesis, no?, del que podria passar.
D'acord.
Però en aquest cas, no?, el ser una investigació, el que no... O sigui, el gust final no era un... O sigui, si tenia bon gust, no era el
l'objectiu
si
final.
Bé. D'acord. L'objectiu final no era si sortia bé, era veure si era possible, no?, aquesta
D'acord.
Reutilització, aquesta... No? Però, bueno, he tingut la sort... que he donat nom a algunes tecles clau per tal de poder d'aquest gàrum hagi sortit bé i de que vaig poder fer, no?, una cata allà al centre d'interpretació de Malvasia amb tots els professionals del sector.
I què els va semblar?
Mira, va ser molt interessant, no?, perquè es va juntar a l'Antoni Rafecas, en Valentí Mongai, l'Alba Gràcia, la Vinyet, no?, i tot de persones que vaig poder... ensenyar i fer unes fitxes tècniques, no?, perquè valoressin aquests productes d'una manera molt més objectiva, els hi vaig barrejar amb certs aliments que combinen i va ser com va generar un debat que va ser molt interessant i que molt enriquidor, la veritat.
Té un punt de laboratori a vegades la cuina o no?
Bé, laboratori, no.
No, t'ho dic en el sentit de si a vegades té un punt de no diré, com els alquimistes, però és allò de veure una mica d'aquí, una mica d'allà, a veure què tal.
Sí, això sí. Quan estàs per la cuina, no? Una mica d'aquí, una mica d'allà, en aquests restaurants a vegades d'altes cuines, a vegades no saps si estàs cuinant, si estàs... Et podries treure la xaquetilla i et podries ficar una
bata.
Una bata al laboratori, perquè dius, aquí no fa ni calor,
aquí
estic barrejant grams, estic barrejant coses, aquí estic amb pipetes, amb no sé què, no sé quantos, però sí que en aquests restaurants n'hi ha això, però també n'hi ha cuina de tot el món,
Està clar.
Hi ha fogons i tot comença pels sofregits i pels caldos.
Està clar. A casa han tingut ocasió de provar aquest gànum?
A casa? Bueno, a casa, si volen, el poden tastar, que el tinc aquí a la nevera i tinc els pots aquí fermentant, encara.
Que s'hi ha atrevit algú o no?
No, encara no. Bueno, els dies que estaven al seu millor estat òptim sí que els van olorar, van provar una goteta, però són molt forts.
Mm-hmm.
No són per menjar-los, no? Així tal qual. Són fer, com he dit abans, per combinar, per salar, per potenciar, perquè no es genera un umami, una salinitat que se't queda aquí, que és, de veritat, molt... molt interessant, sobretot de doncs, combinar amb altres ingredients.
Mm-hmm. 9:52 minuts, una qüestió final, perquè com que estem i ens sembla que qui hagi escoltat en Pau se n'haurà donat davant d'una persona absolutament convençuda de la cuina d'aprofitament, al llarg de tots els llocs on has passat ara per la teva carrera, la cuina d'aprofitament és un valor o veritablement la percepció que en tenim de la cuina i de la viralitat de la cuina i de la cuina actual, l'aprofitament hi és molt present o l'aprofitament continua sent un d'aquells conceptes molt arrelats a la cuina tradicional dels nostres pares o dels nostres avis?
Jo, mira, personalment sí que és un... l'aprofitament a casa sempre s'ha dut a terme. Ahir mateix vam fer uns fideus de la cassola amb el cara al sofregit que havia sobrat de Nadal, amb algú que havia sobrat de... Saps? Sempre sí. Una forma de fer coses noves i a les altres i a les cuines també és sempre mires, no, de òbviament no desperdiciar productes, ni sempre s'intenta aprofitar al màxim, tant, no, pel factor de l'empresari, no, diguéssim, de no sí. Perdre ni un cèntim, ni pel no tirar a menjar, que és l'últim que es desitja en aquestes cuines.
Mm-hmm. T'ho preguntava perquè quan aquí Sitges es van fer les jornades del peix senzill, recordo com més d'un dels intervinents deia és que ara tothom el que vol és el peix absolutament net, dona'm la millor part del peix, les altres no les vull perquè no les sé cuinar, no les vull veure, no m'agraden, no sé què. Tenim molt interioritzat això?
Sí.
Sí.
Quan anem a un restaurant canvia el xip de les persones, no? I tothom vol el tataki de tonyina, el salmó, el no sé què, tot sense espines, no? També és feina nostra dels cuiners, no? Buscar una manera de com posar en valor, no? Els peixos de la nostra zona, buscar les millors tècniques, les millors elaboracions, per tal de que sigui algo que el consumidor doncs, agradi i que... i que el client ho disfruti.
Evidentment. Alguns dels reptes de futur. En Pau Sella, guanyador de la 53a edició del Premi Josep Carbonell i Gené a la categoria d'estudiants universitaris, exequo amb l'Adrià Enríquez. Pau, gràcies per tot i bon futur i bona sort, com no.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies, adeu-siau.
Adeu, bon dia.